Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 30 d'agost ja del 2023. Poseu-vos còmodes, que tenim per endavant dues hores de ràdio apassionants. Perquè estem a només dos dies, exactament queden 49 hores i mitja perquè es tanqui el mercat de fitxatges. I el Barça té tots els escenaris oberts i pendents que entrin els diners de la anomenada repalanca. El club comença a assumir que Libero Football Finance no pagarà els 20 milions i que, per tant, el president Laporta i el tresorer Ferran Oliver han de preparar un aval per, com a mínim, poder inscriure els jugadors que encara no ho estan. Després veurem si l'aval també permet afrontar l'operació de João Cancelo, que continua esperant-se a Portugal per poder viatjar cap a Barcelona. Roger Saperes, hola, bona nit.
Bona nit, Pariser.
D'aquest aval que estan preparant, per si de cas, Laporta i Oliver, en tenim detalls a RAC1.
Doncs sí, seria un aval per valor de 10 milions d'euros que assumirien personalment el president Joan Laporta i el tresorer Joan Oliver. El Barça té la intenció de presentar-los si no arriben, com deien, els milions de Libero per, com a mínim, poder inscriure a Íñigo Martínez, Iñaki Peña i també el nou contracte de Gavi, que recordem està inscrit per mandat judicial i no via fair play financer. No seria suficient, això sí, per tancar l'operació Cancelo. La intenció del club és, si presenta aquest aval davant la Lliga, retirar-lo tan bon punt arribin els milions de Libero. Esperem que arribin aquesta injecció.
Tant de bo, perquè el Barça pugui acabar d'afrontar totes les operacions. De seguida, amb els Saperes, també us explicarem com estan els casos d'Ansu Fati i d'Eric García en aquest tram final de Mercato. A tot això, avui sí s'ha tancat una operació. És la sortida de l'Anglé. Ho ha avançat aquest migdia la Marta Ramon aquí a RAC1. El central francès marxa cedit a l'Aston Villa. D'Emery, de Monchi, de moment també de Coutinho. Veurem, Coutinho, que no acabi arribant al Betis a la Lliga Espanyola, s'ha dit. Però de moment és l'Aston Villa, d'Emery, de Monchi i de Coutinho. I allà jugarà Clément Lenglet. Encara no s'ha fet oficial l'operació perquè s'estan tancant alguns serrells d'aquesta sessió. Per exemple, s'està decidint si els anglesos assumeixen la fitxa del jugador, que és de 16 milions d'euros bruts, o si s'inclou una opció de compra obligatòria o no al final d'aquesta temporada. Recordem que l'Anglet té contracte amb el Barça fins al 2026. Ara ho comentarem tot plegat a la tertúlia. Avui ve farcideta de Mercato amb Lluís Carrasco, Paco Cabezas i el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. També farem passar un moment al Miquel Agull i al Joan Camí per saber l'última hora del Girona i de l'Espanyol en aquest tram final ja del mercat de fitxatges. I després jugarem el qui vols, qui no vols de la Champions, perquè d'aquí a uns minuts tindrem ja tots els equips que participaran a la fase de grups. I també com queden els quatre bombos de cara al sorteig de demà, que farem en directe a RAC1 a partir de les 6 de la tarda amb el Jaume Molló i tota la tropa. De fet, tenim en joc ara mateix el tram final ja dels últims partits de la prèvia. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser. I està gairebé tot definit perquè queda un quart d'hora perquè s'acabin els partits en joc. Com bé dius, en són 3 i en tots estan guanyant els equips que havien guanyat el partit d'anada o hi ha una diferència mínima de 2 gols. El més destacat per cartell, PSV Eindhoven 3, Glasgow Rangers 1, van quedar 2-2 a l'anada. Ara mateix per 5-3 de global està guanyant l'equip de Luke de Jong, que ha fet el tercer gol. Torna a jugar Serginho Dest al lateral esquerre de l'equip neerlandès. 5-3 en global, partit que arbitra Sánchez Martínez. També s'ha mogut el marcador el Copenhagen Rako Chestokova. Em sap greu, Pariser, però el nostre Rako, bàsicament teu, no jugarà la fase de grups. Està perdent per 1-0, va perdre l'anada pel mateix resultat, per tant ja són 2 de desavantatge, queden poc més de 10 minuts perquè s'acabi. I l'AEK d'Atenes, em sap greu pels Saperes, també se'n quedarà fora perquè està perdent Gent contra l'Anvers de Marc van Bommel per 0-1. El resultat que ve també a l'anada, o sigui, ja són dos gols d'avantatge per l'equip belga. Sembla difícil que els resultats i que el signe d'aquestes eliminatòries canviïn. Per tant, si no hi ha un gran sotrac, PSV Eindhoven, Anvers i Copenhagen seran els tercers equips que avui, els últims, vaja, aniran a parar els bombos del sorteig de demà de la Lliga de Campions.
Ara cantem els finals i confirmem aquests tres equips classificats i després ordenem els bombos i juguem una mica a la tertúlia. Miquel, fins ara.
Fins ara.
Avui, al tram final del Tu diràs, quan tanquem tertúlia, entrevistarem Pol Espargaró. Aquest cap de setmana tenim el Gran Premi Monster Energy de Catalunya, al circuit de Barcelona-Catalunya, i aquest vespre se n'ha fet la presentació oficial al Centre Cultural del Born, a Barcelona, amb totes les autoritats, Quim Salvador, i amb algun pilot, també.
Sí, 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 amb la majoria dels pilots catalans del Mundial, com per exemple Marc Márquez, que està tenint una mala temporada, però que ha dit que s'aferra a les previsions meteorològiques que auguren pluges per aquest Gran Premi de Catalunya per mirar de brillar a la cursa de casa per damunt de les capacitats competitives actuals de la seva Honda.
No estem en el millor moment. No venim amb capacitat d'afrontar com per lluitar amb els llocs de davant, però bueno, cauran quatre gotetes, diuen que la previsió és així canviant, així que veurem.
Sí,
tu... Veurem si podem pescar alguna cosa, no? Tenim una canya sí, i a veure què...
D'altra banda, la presentació d'aquesta tarda, el conseller delegat de Dorna, Carmelo Ezpeleta, la màxima autoritat de MotoGP, ha confirmat que el Gran Premi de Catalunya també serà el calendari de l'any vinent, 2024. Per tant, la rotació dels grans premis peninsulars que Dorna va posar sobre la taula fa un parell d'anys tampoc afectarà Catalunya l'any vinent. Tot plegat el dia que s'ha anunciat la renovació de Marco Bezzecchi, que és el tercer del Mundial de MotoGP, amb l'equip satèl·lit de Ducati Muni BR46.
M'agrada que Marc Márquez no perdi el sentit de l'humor, com a mínim, tot i que no està tenint massa sort ni massa fortuna en aquest inici de temporada. Bé, de fet, en les últimes temporades. Després escoltem el Pol Espargaró, Quim, i a partir de demà ja començarem a repassar tot el que passi al circuit de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana.
Allà hi serem.
Ja sabeu, el Mundial de MotoGP torna a casa nostra, al circuit de Barcelona-Catalunya, de l'1 al 3 de setembre. És la cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya. Si no us el voleu perdre, compreu ja les entrades entrant a circuit.cat i vine a gaudir de la passió que ens uneix. Ja tenim per aquí el Lluís Carrasco, Paco Cabezas i avui també el cap d'esports de RAC1, Joan Lluís García. Hola, Joan Lluís.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. Hola, Paco.
Bona nit.
Bona nit, Lluís Carrasco. Bona
nit. Hola, hola, bona nit.
Mira, deixeu-me comentar tres notícies d'actualitat i arrenquem ja la tertúlia amb totes les carpetes del Mercato. A la Vuelta, cinquena etapa avui en final a Borriana, ha guanyat un altre cop l'australià Caden Groves, com ahir. A la General Evenepoel és líder, però amb uns segons més de marge perquè ha aconseguit una bonificació en un sprint intermig. Compte demà, no sé si sou amants del ciclisme, compte sí. L'etapa de demà, Arrenca la Vall d'Uixó i acabaran un port de primera categoria a l'Observatori Astrofísic de Javalambre. Per tant, demà els favorits poden atacar-se en aquest port de primera categoria. Mundial de bàsquet. La selecció espanyola ha apallissat l'Iran per 20 punts, ha tancat la primera fase en ple de victòries, i ara ja està la segona fase. Pròxims partits. Divendres al migdia contra Letònia i diumenge a quarts de 4 de la tarda contra el Canadà, que entrena un badaloní, Jordi Fernández. Que bé ho està fent el Canadà i és una de les favorites en aquest Mundial de bàsquet. Ara ho miràvem, si la selecció espanyola guanya un dels dos partits, segurament passarà als quarts de final. I ja podem anunciar... Ho anunciem,
Sí.
Ja podem anunciar que RAC1 serà el Mundial de bàsquet a partir de la segona fase, per viure el tram final i decisiu d'aquesta competició. Seguirem i viurem in situ des d'Indonèsia i des de les Filipines, mala plaça,
Sí, sí.
En directe els partits més importants d'aquest Mundial de bàsquet, i evidentment de la selecció espanyola també, que hi ha alguns catalans, com el Joel Parra, que l'acaba de fitxar al Barça, Hernán Gómez, vull dir que hi ha elements interessants.
I aquest Espanya-Canada aquest diumenge, que pinta molt bé, partiràs, que podrem sentir a l'antena de RAC1.
Sí, sí, allà serem.
Temps de superesports.
Allà serem, allà serem.
Sí, sí. Ja ens fareu anar el Paco i a mi de tertulians. Sí, sí.
aquesta la compraries, una mica de Filipines. I
aquesta faríem les coses.
Mira,
no hace mucho calor, no?
I us ho remato amb... Us ho remato amb tenis perquè hem tingut una sorpresa ara al US Open. Un suís que té 21 anys, que es diu Dominic Stricker, ha donat la sorpresa, ha guanyat Tsitsipas, número 7 del món, en 5 sets. Compte amb aquest nano, he estat llegint que... jo no li diria el nou Federer, però després de Federer i de Wawrinka, aquest suís és ara mateix la perla del tenis suís, Dominic Stricker. 21 anys, de moment era el 128 del rànquing, avui s'ha carregat Tsitsipas i ha passat ja a tercera ronda. I Djokovic també acaba de guanyar contra el valencià Bernabé Zapata, per tant Djokovic també a tercera ronda. I avui s'ha fet oficial, sé que queda molt, però aneu apuntant a l'agenda. Avui s'ha fet oficial quan es juga el Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó.
Sí, senyor.
2024. Del 13 al 21 d'abril. Del 13 al 21 d'abril del 2024. Es fa una mica abans del que és habitual al Godó, perquè és any olímpic. I el tennis ja sabeu que és esport olímpic, a París 2024 també ho serà, i s'ha hagut de reajustar el calendari. Per tant, del 13 al 21 d'abril, Conde de Godó 2024. Una curiositat d'aquestes que m'agraden a mi.
A veure.
La final del Godó, 21 d'abril, allà està previst el Madrid-Barça, de la segona volta de la Lliga.
Ha passat altres vegades.
Clàssic del Bernabéu, que pot ser superdecisiu, aquest clàssic del Bernabéu de la setmana del 21 d'abril. Podria coincidir amb les semis del dissabte o la final del diumenge del...
Però això perquè tenies al cap i aquest Madrid-Barça?
Sí.
El tenies ja...
Ja el tinc al cap perquè mal, pràcticament coincidia amb Sant Jordi i vaig mirar, mira, abans de Sant Jordi hi haurà el Madrid-Barça que pot ser decisiu.
I no és la primera vegada que el Godó no coincideix amb Barça-Madrid o amb semifinals de Champions, perquè hi ha molt moviment entre la Llotja i el Village. La veritat és que són setmanes interessants.
Tu eres sí, más de Village, no?
Això és la nit esportiva de Catalunya. Ja veieu que ens ho passarem bé. Fins a dos quarts d'una, que encara estem en versió estiu. Rens, queden dos programes més de versió estiu, perquè a partir de dilluns arrenca la nova temporada de RAC1.
Aquest divendres a la nit, benvinguts al Tu diràs. Tanquem el mercat futbolístic d'estiu. Divendres, a 11:15, Tu diràs especial per viure les últimes hores del mercat de fitxatges amb Aleix Pariser.
Molts noms, molts rumors, moltes opcions i molts interessos.
Tots els traspassos d'última hora amb Daniel López fent F5 des de la seu de la Lliga a Madrid. Pendents minut a minut dels moviments del Barça, el Girona, l'Espanyol, la Lliga Espanyola i el futbol internacional. Aquest divendres, Tu diràs especial de 11:15 amb Aleix Pariser.
I han de passar coses.
El mercat es tanca a RAC 1.
Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Pariser. Falten dos dies.
Pràcticament 3:15 de la nit, aquí seguim amb el Lluís Carrasco, Paco Cabezas i avui amb el Joan Lluís García també per repassar aquest tancament de mercat de fitxatges. Déu-n'hi-do, el que ens espera aquestes últimes 48 hores. Ja heu sentit que farem un especial aquest divendres fins a la 1 de la matinada amb la seu de la Lliga. Hi haurà el Damià López pendent de que entrin i s'actualitzin els fitxatges, no? La Marta a les oficines del Barça, el Camí a les de l'Espanyol, l'Agut al Girona.
Sí, sí. I tu seràs tu aquest divendres.
I aquest divendres aquí serem. Sí, home, sí, és un dia important. A més, el Barça... Ja fa setmanes que ho expliquem. El Barça anirà a última hora i anirà a última hora.
Altres equips i altres aficionats d'altres equips patiran. Els culers fa 3 anys que ja estem bregats amb això d'esperar l'últim moment, l'última hora, a l'aval, el notari, la signatura i l'arribada del jugador.
Però per tant,
per nosaltres no serà novetat.
És la porta estada.
El que passa és que en aquest cas cal fer-ho d'aquesta manera. De la mateixa manera que el tema l'Englet ens jugava en contra el temps, en el cas Joao Fèlix, que tot apunta a que pugui ser blaugrana el proper 1 de setembre, la veritat és que cada hora que passa juga a favor del Futbol Club Barcelona, perquè les condicions es van modulant a partir de la manca d'espai, de temps.
Bueno, a favor según lo mires. Jo, si no viniera, mejor.
És un gran debat.
No, claro. O sea, al final a mí me da la sensación de que el señor Jorge Méndez está haciendo y deshaciendo en el Barça como a él le conviene. Que un futbolista que no ha sido capaz de adaptarse al Atleti de Simeone, pero tampoco al Chelsea... que luego ves que también con la selección portuguesa tampoco ha acabado de dar el salto, tan irregular, que ahora tenga que ser la panacea del equipo. a mí me provoca dudas. Oye, es un grandísimo futbolista, o sea, yo eso no lo voy a dudar.
Es que per una banda
però que
dius,
tenga encaje però, precisamente...
Per una banda dius això, per una altra banda dius és un grandíssimo futbolista.
No,
si
però...
És,
però
si és un grandíssimo grande... futbolista, i jo crec que és un grandíssimo futbolista, crec que és un tio creatiu, crec que és un tio molt
sí,
artístic.
Sí, però és que el futbol va mucho más allá de ser bueno o malo. El futbol va també de tener encajes en vestuario. Vale, i jo crec que és justo lo que no tiene.
Vale, i aquí és el tema de l'encaix. El tema de l'encaix, tots sabem que al principi Deco i Xavi, com que els agafava una miqueta de perfil, i poc a poc han anat suavitzant la seva postura fins al fet de veure-ho bé. Si ho veuen bé, és que ja aquest encaix han estudiat quin pot ser, com pot ser i es pot fer. I molts jugadors de les característiques de Joao Félix, de Coutinho, de Griezmann, no van poder brillar perquè hi havia un pal de pell tan bèstia amb la figura de Leo Messi que no acabaven de trobar el seu espai. En aquest moment, en el Barça, qualsevol persona amb talent crec que té espai per créixer. I cap estil de joc li funciona a Joao Félix com el que es trobarà
sí,
a Can Barça.
Pero lo que no me cuadra a mí es que es un futbolista. El planteamiento que tiene Xavi y sus equipos es que todos los jugadores presionan. Todos los jugadores se sacrifican por el compañero. Y es precisamente lo que he hecho en falta en Joao Félix. Es un jugador muy anárquico, muy individualista, muy técnico, pero posiblemente en ese equipo coral que está montando Xavi con tantísimos jóvenes, ahí quizá me falta encaje.
No, no, y además, que trobi la motivación sospecho, aquest equip per fer justament sí, bueno, aquests papers que fins ara no.
Pero sospecho que alguno de los jóvenes que están teniendo muchísima proyección esta temporada, pues puedan quedar bloqueados si llegara Joao Félix. Pero bueno, eso el tiempo lo dirá.
Y no tinc tan clar tampoc que Xavi i l'Àrea Esportiva vulguin aquest jugador.
Al principi
jugador.
Era evident que no, però a poc han anat xautant.
No sé, jo és d'aquests fitxatges, com ho deies ara, com Griezmann, que els veig no en tinatura, però sí que no... Saps allà que no els veus que acabin de maridar bé? I no el veig. Crec que estem fent un... Bueno, Xavi està fent un planter de nanos joves que està apostant per la Masia i que és el que ha de fer, i vull veure més a Fermín, i vull veure més els jugadors que estan pujant de baix... I Joao Félix, mira, jo crec que tens les jerarquies molt clares amb Lewandowski, amb aquests nanos joves, i Frenkie de Jong, i no sé, és una figura que a mi em costa veure per personalitat i també des del punt de vista futbolístic.
Jo, si no és a canvi que marxi algú, com Ansu o com Abde,
vale, no, altra, va, no clar.
Jo voldria talent a la plantilla, ja, però clar, a canvi de... Jo no, tinc dubtes si és a canvi d'algú.
Però és que fas una lectura que crec que és errònia, Aleix. No és a canvi de... Aquí ja Ansu té un problema i de
que,
tots...
Que no hi ha fair play, ho dic per això, perquè si no, surt algú no es podrà entrar.
No, ja, bueno, però hi podrien arribar els avals o el diner del Libero Futbol Finance, que en realitat el compromís ja existeix, crec que la cosa està molt avançada, però és veritat que podria arribar fora de data. I en aquí tens un problema.
Que per això posaran l'aval, com hem clar. Explicat, i després el trauran l'aval quan arribin els calés de Libero.
Efectivament.
Aquesta és la idea per salvar el moble abans de divendres.
Però jo crec que és un error fer la relació, la liaison, que dirien els francesos, entre la marxa d'Ansu Fati i l'arribada de Joao Félix, perquè crec que són dos temes absolutament diferents. En el cas d'Ansu Fati, per Xavi en aquest moment, Ansu Fati és la seva última opció a la davantera, i és una davantera, ojo, que estem trobant un Ferran Torres, que per mi ha renascut de com l'Ave Fènix, no sé d'on surt el nou Ferran, m'he d'enveïnar i m'he de manejar els comentaris que he fet, però és així. Per una altra banda, la minya mal que no cal que digui res, un Rafinha que probablement a la segona temporada acabi d'esclatar, el Rafinha de Leeds era un espectacle a veure'l i no l'hem vist encara, i un Abde que arriba com molt motivat. Clar, si ets l'última opció jugaràs molt poc, i ell mateix, el xaval, s'ha de demostrar a ell mateix que i torna a ser futbolista, i aquí no ho podrà demostrar. Aleshores, és del tot lògic que marxi, però que marxi per la seva salut mental, per la seva salut esportiva i per la seva pròpia progressió, i demostrar al món que des del front, demostrar que hi ha victòries, que és un gran lluitador i que és un gran golejador, i poder tornar aquí com el César, ¿vale?, amb moltes victòries a les motxilles. En aquí no ho podria demostrar. I el cas de Joao Félix va en paral·lel, és un jugador que queda sense equip, que ha comès, per mi, la irresponsabilitat absolutament indecent de dir que vols anar-te'n a un equip sense posar-te en contacte amb aquest equip i sense el vistiplau probablement del Jorge Mendes, però que això limita moltíssim a l'interès d'altres equips perquè vinguin a buscar-te. I aleshores, quasi, només té un destí. I
és el Barça, sí. No sé, mira, per parlar de Joao Félix, hem volgut trucar al company del diari El País, Ladislau Moñino. Hola, Ladis, què tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Joao, ¿está esperando al Barça o no? ¿Cómo está esta situación? ¿Qué se dice por Madrid?
Pues yo la última información que tengo, que he hecho una llamada poco antes de que conectéis conmigo, es que él todavía, él cree que entre hoy y mañana podría hacerse su pase al Barcelona. No sé en qué condiciones, no sé si sería cedido o sería cedido, más que traspasado por los problemas económicos del Barcelona, pero el jugador tiene esperanzas de que, ya te digo, entre hoy mismo y mañana la operación se pueda concretar.
Claro, porque él tenía propuestas de Arabia.
Sí, él sí. Si no se va al Barcelona, él antes del día 5 o 6 de septiembre, lo normal es que esté en Arabia.
Claro, porque allí, hasta el 20 de septiembre está abierto el mercado saudí, entonces él tiene margen de decir, yo prefiero Barcelona, no entiendo que esta es la situación, pero si no, me voy allí, plan B.
Claro, porque allí le ofrecen bastante dinero, no sé si era entre 15 o 20 millones de euros, y por un año de cesión, pero claro, obviamente prefiere mucho antes jugar en Barcelona, donde él cree que podría de alguna manera reivindicarse y levantar el vuelo.
Vale, porque ahora hablaremos del Joao Félix futbolista y de sus actitudes, pero aquí la llave de todo, que es Méndez, el efecto dominó que él puede hacer con Ansu Fati, se acaba saliendo cedido a la Premier y que llegue Joao Félix.
Efectivamente, Méndez no solo este verano, ya creo que el anterior lo intentó, también en un mercado de invierno intentó un trueque con el que también podía estar incluido Ansu Fati, y el hecho de que Ansu pueda ir al Tottenham es significativo, porque es un club con el que Méndez ha hecho bastantes operaciones últimamente.
¿Ah, sí?
Aquí en el Atlético de Madrid, por ejemplo, llegaron los dos laterales suplentes del Tottenham, Reguilón y Doherty. Oh. En operaciones un poco extrañas, porque Reguilón no tenía pinta de que iba a contar mucho, aparte que las lesiones no le ayudaron, y Doherty creo que ha jugado 10 o 15 minutos.
Ya. ¿Y esto por qué era? ¿Porque Méndez le debía un favor al Tottenham o al Atlético? ¿Cómo era esto?
Pues no sé si favor o no, pero tenía pinta de ser un cambalache.
Vale. O sea que todas las piezas cuadran, ¿no? Si Ansu Fati se acaba yendo al Tottenham, luego lo mueve a Joao Félix al Barcelona, donde también tiene muchos jugadores en el Barcelona, buena relación con Laporta, o sea, todo encajaría.
En principio sí. Y que el jugador se va a ir es seguro, porque las últimas noticias que yo tengo es que está enseñando la casa, para su casa en la finca.
Sí.
En la organización esta de lujo que hay, de alto standing, que hay en Madrid, la está enseñando para alquilarla.
Vale, pues eso es otro detalle también interesante. Sí. Bueno, de hecho se va a ir, o al Barcelona o a Arabia Saudí, pero bueno, se va a ir. Vale, te pregunto, tú que Slavo Moñino sigue el Atlético de Madrid, la actualidad del Atlético, evidentemente, entonces, hay muchas voces que critican su actitud, no se ha llevado bien con Simeone, en el Chelsea tampoco acabó de encajar. O sea, ¿hay alguna queja en el Atlético? ¿Cómo es Joao Félix? ¿Qué nos puedes contar, Ladis?
Bueno, yo te digo lo que he visto, lo que me cuentan, y es evidente que no se puede negar que el chico en muchas ocasiones ha metido la pata, porque tiene un carácter difícil de llevar. Es decir, es un chico que desde muy joven han dicho que es una estrella, que empezó a ejercer como tal en el Benfica, y cuando llegó aquí con esa presión de ese precio de los 126 millones, tampoco se encontró un escenario muy 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 agradable. El vestuario de Madrid es un gran vestuario, pero entrar no es fácil, porque, digamos, Simeone, con los jugadores que jóvenes que apuntan a ser estrellas, es muy exigente, y sus compañeros a veces quizás no supieron tener el trato que se debía tener con un chico de 17, 18 años que había llegado con ese precio. Es un chico de carácter, de mucho carácter. De hecho, se ha enfrentado a algunos de los pesos pesados del vestuario. Uh-huh. Además, con bastante carácter. Yo recuerdo un episodio en Elche, donde él, el año que el Atlético de Madrid ganó su última liga, en la que, bueno, él tuvo, que había tenido esa lesión de tobillo, entonces se recuperaba poco a poco, jugaba 15 o 20 minutos, porque el propio Simeone decía, un poco de Joao es mucho. Y ese partido, el Atlético de Madrid lo ganó raspando 0-1. Él salió en la última media hora, y uno de los capitanes le dijo que para hacer lo que había hecho, que mejor que no saliera. Claro, el chico
saltó,
se le encaró.
Saltó, ¿no?
Saltó, porque encima uno de esos capitanes es de los que más se suele lesionar. Y,
ya me lo dices.
Y le dijo que era un profesional y que había dado y que había hecho todo lo que podía. Es un jugador, contra lo que se dice, que no corre para atrás, eso es mentira. Es un jugador que es intenso en los entrenamientos. Lo que no le puedes pedir es que baje hasta la línea de fondo.
Pero si Xavi le pide que presione, presionará.
Presionará, vamos, se comerá la hierba, que no te quepa ninguna duda.
Vale, pero entonces, el hecho de que tenga este carácter un poco complicado no lo pinta demasiado bien dentro del vestuario, ¿o qué?
Bueno, yo creo que si él llega al Barcelona, yo creo que va a ser bastante feliz. Va a llegar con un carácter humilde, porque también viene de un par de golpes muy fuertes, de haberse estrellado en el Chelsea, de que el Chelsea no le haya querido prolongar la cesión. Entonces, yo creo que no va a ser un futbolista que llegue allí para decir, aquí tampoco llego así, para decir yo soy una estrella. Va a ser un jugador que yo creo que en el contexto de juego del Barcelona, si encaja, le puede dar mucho. Yo llevo muchos años siguiendo la información de Atlético de Madrid y no he visto un jugador con tanta calidad en años.
Bueno, este titular que nos deja Ladislao Moñino. ¿Cuánto cobra?
Pues su contrato era en progresión ya estaba en la parte final de su contrato. Debe quedar un año más, porque cuando fue cedido al Chelsea se le amplió, el Atlético de Madrid le obligó a ampliar un año más el contrato, por aquello de que, bueno, tú estás una, te quieres, eres tú el que te quieres salir cedido, pues este año que no vas a estar aquí, yo te lo amplio. El jugador aceptó. Y entonces, pero aún así está, ya te digo, en el tramo final debe estar entre los 5 o 6 millones de euros netos.
¿Netos?
Entre 5 y 7, sí.
Vale, y la idea es que el Barça suma toda la ficha en esta cesión. Veremos si con opción de compra o no. Ya veremos. En principio, el Barça tampoco puede hipotecarse mucho con opciones de compra, pero bueno, veremos qué acaba pasando. Esa sería la idea, ¿no? También, por lo que sabemos nosotros, iría por aquí también. El Barça tiene que ser una operación sencilla a nivel económico y que no le suponga ningún trasvase, porque claro, el Barça va con pinzas con el fair play financiero.
Sí, entiendo que sí. Yo esa información, ya te digo, porque también estos días he estado muy liado con el tema de Rubiales y la federación y tampoco sé en qué estado puede estar la operación en ese sentido.
Bueno, en principio, cesión pura y dura, como la que hará Ansu Fati, si todo sale bien, hacia la Premier, y luego a final de temporada se volvería hacia el Atlético Joao Félix. Ya que decías que estás liado con el caso Rubiales, claro, te hemos estado siguiendo en el país, y ¿cómo crees que acabará? Hoy la madre ingresada, esperando al TAT, ¿no?
La verdad que a veces esto parece un berlanguiano.
Es berlanguiano totalmente. Acaba siendo un circo lo que era una cosa importante y seria, ¿no? Que era intentar construir una sociedad mejor y avanzar, ¿no? Hacia menos machismo y abuso de poder en algunas federaciones. Pero bueno, ¿cómo crees que acabará, Ladislao?
Hombre, lo normal es que acabe con Luis Rubiales ya, por la carrera de Luis Rubiales, definitivamente fuera del mundo del fútbol nacional e internacional. Yeah. Hay un problema ahora aquí con el expediente que le quiere abrir el gobierno, que veremos si el TAT lo considera falta muy grave, porque si no lo considera falta muy grave, la anuncia que ha mandado, pues el CSD no podrá, puede abrir el expediente, pero no puede suspenderle temporalmente. Entonces, digamos que ahora mismo las esperanzas más reales de que Rubiales no vuelva a representar al fútbol en ningún ámbito se centran en la sanción de la FIFA, que ahí el reglamento sí que está claro. El comportamiento indecoroso que pueda manchar el nombre del fútbol de la FIFA es claro. Es una sanción muy grave y le puede caer una inhabilitación, yo creo que como mínimo entre 1 y 2 años.
Bueno, Vamos a ver cómo acaba. ¿Algú a la taula li vol dir alguna cosa sobre Joao Félix o el Carrubiales,
sí,
al Ladislao?
Sí, jo tenia una pregunta. Hola, ¿qué tal, Ladislao? Buenas noches, soy Roger.
Hola, buenas, Roger, buenas noches.
Nada, quería hacerte una pregunta sobre Joao, ya que estábamos hablando un poco de su carácter, de cómo es. ¿Por qué ha habido ese enfrentamiento con Simeone? ¿Cuál ha sido el problema con el Cholo?
Yo creo que es que era, al principio era como, desde un principio todo el mundo lo vio como el agua y el aceite. Es más, al propio Miguel Ángel Gil, al propio Méndez, les decían desde un principio que esto no iba a salir, que iba a ser difícil. Entonces, bueno, si me han empezado a gestionarlo de una manera, lo he empezado a poner por la derecha, empezaron las llamadas de Méndez de que me va a devaluar el jugador.
¿Cómo funciona? No, perdón, es que ¿cómo funciona esto del fútbol? El representante llamando al entrenador que me vas a devaluar.
No, no al entrenador, al club.
Bueno, al club, da igual.
Al club. Hay que pensar que Joao Félix viene al Atlético de Madrid siempre pensando en una posible doble operación, es decir, la primera 126, la segunda sí se concretaba la capacidad de crecimiento y el desarrollo que tiene el jugador, para ser vendido posiblemente pues a lo mejor por 250. De hecho, el Benfica rechazó, bueno, no el Benfica, Jorge Méndez, había una oferta del Manchester City que pagaba lo mismo que pagaba el Atlético de Madrid y lo dejaba un año en el Benfica.
Cedido.
Pero como el Atlético de Madrid había traspasado a Griezmann a Barcelona, necesitaba pues un jugador que en este caso de Jaffery no era de renombre, pero por lo menos sí hacer una apuesta grandiosa. Sí. La apuesta grandiosa, claro, 127 millones por un chaval que tenía 18 años, pues parecía un poco desmesurado. De hecho, incluso yo recuerdo la presentación que hizo el Atlético de Madrid un poco del jugador fue en el Museo del Prado.
A lo grande. Bueno. Ja, però fixa't, bueno, fixeu-vos com és el futbol, no? O sigui, els representants ja no estan pensant a ver si el xaval le buscamos un equipo, sí, donde pueda progresar, pueda mejorar, pueda jugar a futbol, pueda disfrutar. No, no. Vamos a hacer esto y luego vamos a intentar venderlo por más y luego por más y luego por más, y da igual si juega a futbol, si es se divierte,
sí,
no?
És un producte.
És en aquest món mundista. És el futbol que tenim. És així, sí, sí, i ho estem veient a l'Aràbia Saudita, ho estem veient, vaja, per tot arreu. Jo tenia una pregunta per Ladislau. Ladislau, tú ves a Joao Félix asumiendo que llegue al Barça y no tenga una titularidad asegurada, porque hay Lewandowski, está explotando Lamine Yamal, también hay Rafinha, Ferran Torres, que también está jugando muy bien últimamente, o sea que el panorama tampoco es de venir al Barça a ser titular indiscutible.
Sí que le veo, es decir, y yo creo que él va a llegar muy motivado, pero muy muy muy, muy motivado, o sea, es decir, está ante la gran oportunidad de levantar su carrera. Entonces, yo creo que está en condiciones de pelearle el puesto, si él llega a su nivel, a cualquier jugador del Barcelona. Por lo que a mí me cuentan, yo no sé si me corroboráis esta información, en teoría, dentro del cuadrado que utiliza Xavi, uh-huh, en el centro del campo, Xavi lo ve más en el vértice izquierdo, sí, de ese cuadrado.
Sí. Haciendo de Gavi.
Donde juega Ansu, sí, las segundas partes.
Sí, claro, o donde juega Gavi, o Pedri,
o
Pedri a veces.
O Gavi, sí.
¿Sabes? Entonces, sí, sí. Es un buen sitio para él, porque es como una especie de
media punteo,
sí, caído a la izquierda, que la arranca muy bien desde ahí, y desde luego, no sé, o sea, no se trata de hablar de highlights, pero yo le he visto hacer cosas a Joao Félix en los entrenamientos, en los partidos, que si le da continuidad a eso, es un jugador que es una delicia.
No, que al presidente Laporta lo tiene enamorado, sí, sí, desde hace años. Es un deseo de Laporta desde hace años poder tener a Joao Félix en la plantilla del Barça. Lo que pasa es que era inasumible y ahora ya no hay una oportunidad de mercado que el club quiere aprovechar, y que, como decía Luis Carrasco, al final Xavi, si le llega a Joao Félix motivado y con esta oportunidad de mercado, la va a aceptar y lo va a utilizar, porque tiene calidad. Es así, ¿no, Luis? Es así.
Lo veo exactamente así. Es que no hacerlo sería un disparate. Estamos hablando, para mí, uno de los 10 mejores jugadores de Europa en plenitud. es una barbaridad de jugador. De lo que es capaz Joao Félix, como decía Ladislao, es que, verdad, no lo hemos visto con nuestros ojos. Y luego otra cosa, estamos hablando de un jugador de 23 años, que no ha encontrado encaje, que llegó muy joven a un juego rocoso, disciplinario y casi de obligación del Atlético de Madrid, y que tiene la oportunidad de irse a un juego donde el virtuosismo es arte. Y a partir de aquí es de que, de verdad, yo creo que estamos ante una excelente oportunidad.
Moñino.
Es un jugador, sobre todo, que llena el ojo, ¿eh?
Llena el ojo, es buena la expresión. A ver, Paco, dile.
Moñino, aquí Paco. Hola, Cabezas. Paco.
Aquí Cabezas.
¿Cómo estás? ¿Has recuperado de Qatar o qué?
Deberías preguntarle si me he recuperado de Rubiales.
¿No te ha tocado ir a Motril?
No, pero me...
¿Pero qué? ¡Ay, que le empardó! ¡Ay! Se ha cortado. Potser no tenia ni bateria al mòbil, no? El tanc està pendent del cartell. A veure si el podem recuperar i l'acomiadem. Ladislao Moñino, ens ha anat molt bé, perquè ha explicat coses que, clar, que ell ha vist allà, no? In situ, a l'Atlètic de Madrid.
Sí, sí, però lo que no ha contado es cuántos jugadores de Atlético de Madrid salieron con tantíssima motivación para el Barça.
David Villa va funcionar aquí al Barcelona.
David Villa, sí.
No, però van a cap allà.
Home, no, la llista... La llista de Griezmann, ara de Turán...
Al final, estos negocios han acabado siendo siempre mucho más positivos para Atlético que para el Barça.
Doncs tenim l'oportunitat de tornar-los tots junts en forma de joc.
No, però sí que és veritat que el temps juga a favor del Barça en aquest mercat, i estarem pendents fins l'últim moment, perquè evidentment tot es farà a l'últim moment, però realment aquí el Barça pot asseure tranquil, perquè la patata calenta té l'Atlético de Madrid de treure's de sobre aquest jugador.
Bueno, yo creo que el tiempo juega a favor de Méndez.
Esto siempre.
No, claro, es que sí, al final siempre gana.
Sí, sí.
Bueno, quien siempre gana, quien coloca en su Fati en el Tottenham, quien va a traer a Joao Félix al...
S'ha de fer encara oficial.
Sí, se tiene que hacer.
Y al Ladislao deia, es que últimamente está haciendo muchos negocios con el Tottenham. Bueno, no me veurà. Joao Méndez, que dirigeix, com sabeu, Gestifute, que lleva 130 jugadors, porta 130 jugadors. Amb quin equips no està fent negocis en aquest moment, Joao Méndez? Només del Barça hi ha 5 o 6 i està intentant captar algun més, cada moment es queden de la penya i tal. Però la veritat és que, bueno, Globsoccer li ha donat 3 anys seguits, crec, el premi al millor representant del futbol del món. Clar, estem parlant d'un personatge únic.
Deixa'm acomiadar a Ladislao Moñino. Ladis, perdona, que queríamos decirte adiós como Dios manda.
Bueno, muy bien.
No, pero déjame que le haga una pregunta.
A Motril no ha sido. Espera, que nos hemos quedado a medias. A Motril no ha sido, ¿no?
No. Qué va, no. No he ido a Motril, pero me va a tocar ir a Granada con la selección.
Ah, esa será buena también.
Y ahí tendremos otra taza más del episodio este. Sí.
A ver qué pasa divendres también, la lista de la fuente, porque eso será calenta la roda de prensa. Paco, dile, venga.
Moñi, ¿esto que dijo Joao Félix de que era del Barça desde chiquitito o qué?
Lo dicen todos.
Yo creo que fue la manera de decirle al club que bueno, de la, digamos, de la patada en la puerta, de decir quiero salir de aquí y me quiero ir de aquí, y como no me puedo, como tengo que ir a hacer la pretemporada y como sigo aquí, para que no contéis conmigo, voy a hacer esto.
Ya, así, presión.
Ya. Presión, que eso sí que es cierto que no ha gustado aquí porque normal. La gente de Atlético de Madrid, todos los aficionados de los clubes, yo no voy a decir que la afición de Atlético de Madrid sea muy especial, todos son especiales, pero conociendo el carácter de la afición de Atlético de Madrid,
le va a pasar factura, ¿no?
Le va a pasar factura.
Si algún día vuelve. Bueno.
No, pero sí. El Atlético de Madrid le ha dislado de cualquier equipo. Lo que hizo Félix fue una indecencia. Un jugador que acaba de renovar su contrato hasta el 2027 con el Atlético de Madrid, que le ha mejorado las condiciones, hacer esta declaración de amor al club culé, que no es precisamente el club amigo del Atlético de Madrid, francamente, a mí me parece, deportivamente, me parece una indecencia.
Era estrategia, claramente, sí, sí.
Pero yo creo que un jugador no debe nunca, salvo caso de móvil, que esté desesperado, algo, no sé, que el club le esté haciendo la vida imposible, de verdad, o sea, imposible, digo, tanto profesionalmente como a la hora del día a día, es decir, que le haga vivir un ambiente irrespirable. Yo creo que eso no se justifica de ninguna de las maneras. No. En un jugador de fútbol y en un jugador profesional, porque además él, o sea, cuando dices eso, cualquiera que dice de eso es consciente de que no le está atacando solo al club, le está atacando también a su afición.
Claro. Quedas mal, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo acaba y si se hace oficial. Gracias por lo que nos has contado, porque nos pone un poco más de luz en el caso de João Félix. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós. Ladislau Moñino, acompaña el país.
I per directe. Sort trobo un aliat amb el tema João Félix, perquè queda molt sol a totes les taules.
A mi, sentint-lo, i si s'acaba complint el que ens ha dit, a mi em fa pujar en terç amb
la vingui. Home, l'ha valgut molt bé, eh?
Ara, sí, ara us diré una cosa. Canviaria Wansu per João si s'acaben fent les dues operacions? És la gran pregunta. Tu ara mateix, ara, com has vist Anso a l'inici de temporada, i amb el que sabem de Joao...
És que tornes a fer la relació entre una cosa i una altra.
És que serà el canvi.
Jo crec que sí que hi ha que fer la relació.
Es farà el canvi.
Jo crec que no.
A la plantilla, el Barça canviarà Anso per Joao si es fan les operacions.
Que per cert fas unes traduccions delicioses de Sabadell quan es diuen que no sé un trasbalse en contra d'un trasiego. Un trasbalse seria entre el canal Garriga i el...
Escolta, hi ha paraules que desconec encara.
Són universals, és universal.
Sí, trasbalse.
És impossible no estimar-te.
A veure, tots ens equivoquem. Qui té boca s'equivoca.
I jo, bueno, que el primer.
Escolta, no, això, jo crec que sí, el Barça, si tot es fa, canviarà dues peces, que és Anso per Joao. Tu...
Jo m'entendria Anso.
Tu m'entendries Anso.
Sí, sí.
Yo, por supuesto, me quedaría con Anso, que es un chico que además has criado tú en tu casa, en la Masía, y que tiene muchísimo recorrido. O sea, por supuesto que me quedaría Anso y no traeré yo a Félix.
Doncs jo, tenint en compte que són segurament dues sessions a pèl, crec que pot ser beneficiós tant per Joao com per Anso.
És un que marxi i l'altre que jugui.
Sí, no, però crec que per Anso, és a dir, crec que està en una situació de que aquí no juga, la pressió de, perquè tothom el compari amb com estava abans de la lesió, és a dir, que pugui jugar una mica fora del Barça mentalment i com tornar a demostrar a veure en quin nivell està sense aquesta pressió, sense estar-hi tan a sobre i portar Joao Félix, que com ara explicava en Ladislau ha estat en aquesta situació a l'Atlético i pot tenir ganes de reivindicar-se, crec que està bé provar-ho per un any i que li pot anar bé fins i tot al Barça a dir que Anso sigui fora i després pots dir hòstia, doncs sí, tenia el nivell i que jugui molts partits i que tingui molts minuts i veure com està realment Anso i tu, mentrestant, tenir un jugador que es vol reivindicar però amb el talent de Joao,
Crec que és molt important una sessió intel·ligent d'Anso, si es produeix, és a dir, que vagi un club on hi arribi bé, on se'l vulgui, on sigui sí, protagonista, sí, 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 és a dir, que tot li jugui a favor i que també el sistema de joc doncs, també li rendi a favor.
Jo no insistiré perquè ja ho he comentat, però s'està comentant molt que Anso Fati, allà on vagi, li demostri al Barça que era valid. No, jo crec que el primer que ha de fer Anso Fati és demostrar-se a ell mateix que encara és futbolista, perquè el que ha tingut molts dubtes, ha passat un autèntic trauma d'ansietat amb quatre operacions, de ser pràcticament escollit el millor jugador jove del món, de rebre el 10 del Barça, bueno, tots el vam anomenar al seu moment com el substitut i l'hereu de Leo Messi, i trobar-se amb aquest trasbals, la veritat és que per ell és una gran oportunitat anar a algun puesto, jugar, demostrar i demostrar-se de que encara és futbolista i futbolista d'elit.
A mi les sessions sempre m'han inquietat. Siempre. Sí que es verdad que hay casos que sí que son positivas. La de Abde creo que fue muy positiva la temporada pasada en Osasuna, pero es un equipo muy diferente a uno de la Premier, donde la exigencia es máxima. Y yo siempre he tenido la sensación de que los jugadores donde mejor están es en su casa. Y si hay un sitio donde tiene que reivindicarse Anso, es en su casa, no en un club de la Premier. Yo tengo dudas. Tengo dudas de si Anso Fati sale ahora, que tenga un... Que regrese. Yo creo que no es el momento. Creo que al final acabaría convenciendo a Xavi de que podría tener minutos de calidad y que su salida yo la veo un error.
Jo, l'opinió que ha donat el Saperes m'ha agradat. Jo crec que pot ser beneficiós per totes les parts. Per tant, si és una sessió pura i dura, de dir, va, espargeix la boira, torna de sentir futbolista, torna més motivat i amb més autoestima, i el Barça aquesta temporada que aprofiti el talent de João Félix amb ganes de reivindicar-se, i després ja ho veurem, després al juny ja ho veurem, si val la pena que Anso no torni, si val la pena que sí, si val la pena que João Félix es quedi o no. A mi m'agrada aquest argument.
Sí, no, sí. I sobretot que el mes de juny tindrem claríssim si volem que João Félix es quedi o no, tindrem claríssim, no tindrem dubtes.
No. Hem de fer una pausa, un quart de 12. Ara seguim, ara parlem de la resta de carpetes del Mercato, i ja s'han acabat els partits de Champions, com deia el Miquel Agut, l'Anvers, el Royal Antwerp, que entrena Marc Van Bommel, s'ha classificat per la fase de grups de la Champions.
No nos gusta, Van Bommel.
Amic
no nos gusta.
Amic d'Iniesta,
Van Bommel. Sí, sí, íntimo.
Pot ser rival del Barça, aquest Royal Antwerp d'Anvers. S'ha classificat al Copenhagen i al PSV Eindhoven, que també podrien ser rivals del Barça. Ara repassem una mica com estan els bombos de la Champions i jugarem a veure quins equips li pot tocar al Barça demà. Demà fem el sorteig en directe, a les 6 de la tarda, des de Mònaco, amb la Marta Ramon i el Jaume Molló, viurem quins rivals tindrà el Barça a la primera fase de la Champions.
RAC 1. El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Vols dur el teu cos al següent nivell?
Vine a posar-te en forma, sentir-te saludable i amb energia als centres esportius d'UIN.
Activitats dirigides, entrenaments de força i resistència, equipament d'última generació amb connexió al mòbil i un club júnior per als més petits.
DUIN Club, ara amb el mes de setembre de franc per començar amb la millor actitud.
Troba el teu centre DUIN més proper a duinclub.com. DUIN, benvingut al teu club.
El guanyador d'un Premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 Premis de la Crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
RAC 1. Tots som 1. Amb Aleix Pariser.
Un quart de 12 de la nit, aquí seguim el Tu Diràs amb el Lluís Carrasco, el Paco Cabezas, el Joan Lluís García, també amb el Sape, Roger Saperes, totes les carpetes del Mercato. I mira, he fet venir un moment de la redacció al Miquel Agut i al Joan Camí. Hola, Camí, eh?
Bona nit.
Agut, ja hem cantat els equips classificats, no hi ha hagut
sorpreses. T'he escoltat. Gràcies per què? Gràcies per dir-m'ho, perquè anem a la
consciència. No, perquè n'estaves pendent, ja està, ja ho hem dit. Veig que ja teniu els bombos configurats de la Champions. Ara els repassarem, val? Perquè ara ja sí que sabem quins equips li poden tocar de cada bombo al Barça. Però primer, ara que parlàvem de les opcions d'Ansu Fati d'anar a la Premier, una de les opcions és el Tottenham. N'hi ha un altre que ha aparegut a última hora, que és el Brighton & Hove Albion, que també té pasta i estaria disposat a fer-se càrrec d'aquesta sessió d'Ansu Fati. Com són? Quin equip li aniria millor si acaba marxant? El Brighton o Tottenham?
Per mi, el millor que té el Brighton és l'entrenador, que és Roberto De Zerbi. Estava al Shakhtar, la temporada passada va arribar al Brighton, els ha classificat aquesta temporada per l'Europa League. Tenint en compte la competència que hi ha a la Premier, és un molt bon resultat. I a més,
estil de futbol sí,
bastant propositiu. I a més, de fet, el Guardiola, en una prèvia d'un Brighton City, va dir que el Brighton era l'equip que tenia millor sortida de pilota del món. És un equip que quan tu el veus jugar, aprens, perquè els jugadors adquireixen una quantitat de conceptes de joc increïble i realment és molt atractiu veure'l jugar. A cada partit presenten varietats i alternatives, una manera molt, molt concreta, una idea de joc molt, bueno, molt característica, i que millora molt el futbolista. A mi em recorda molt De Zerbi a Guardiola precisament per això, perquè més enllà de fer jugar bé els seus equips, és que sap entrenar molt bé i millora molt el jugador. Evidentment no és un gran equip o no és un equip dels top, però crec que el projecte que estan fent, a més tenen un departament de scouting molt interessant que fitxen talent internacional, doncs crec que és un molt bon equip per continuar progressant i perquè el futbolista jove, sobretot, millori.
Mira, perdona, ens escriu la Marta Ramon via interna, i ara ja sí, a RAC1 us podem dir que si no hi ha un gir brutal, se'n va cedit al Brighton & Hove Albion, Ansu Fati. Ho tenim confirmat a RAC1. Si no hi ha un gir brutal a les pròximes hores, ja podem donar per fet que Ansu deixarà el Barça, marxarà cedit al Brighton & Hove Albion, que l'has pintat Molt bé, balanço.
L'únic problema que veig és que un dels millors jugadors que té el Brighton, que és Mitoma, el japonès, juga d'extrema esquerra, la mateixa posició que Ansu Fati. Per tant, no sé què pensarà De Zerbi.
Aquest no va fer un golaç l'altre dia, sí, que va marxar de quatre jugadors. És brutal,
és
això.
És un jugador que té una qualitat increïble, que fins i tot analitza numèricament el joc per poder saber després sobre el camp com ho ha de fer per superar rivals. Vaja, és que el Brighton és un equip digne d'anàlisi. És un equip de laboratori, en molts sentits, i és un equip que realment està molt ben treballat i que a mi em fa l'efecte que és, com a equip, per com juga, i com a club pel creixement dels últims anys, una opció molt més estable per Ansu i per qualsevol jugador que no pas el Tottenham, perquè el Tottenham és un equip, vaja, un club que un dia va cap aquí, l'altre dia va cap allà, un dia fitxa aquest tipus d'entrenador, aquest tipus de jugador, i que no saps ben bé què vol ser quan sigui gran. És veritat que ha començat, tot i l'eliminació de la Copa de la Lliga ahir, ha començat millor aquesta temporada amb Postecoglou a la banqueta que el que tenia les últimes temporades, però com a club, com un club que sigui emergent a la Premier, que el vegis potser no entre els quatre primers, però com deia, en que havia entrat en competició europea per primera vegada a la història, venia de Graham Potter, que el Chelsea no va triomfar, però ja estava fent gran feina al Brighton, i ara amb De Zerbi encara van millor. Vaja, és un equip molt suggerent, i a mi em semblaria molt estimulant veure en un equip d'aquestes característiques, que tampoc no té grans noms,
a veure què
a ha, veure què podria
que,
fer Ansu,
no, que ja ha destacat
Estupiñán, que jugava
sí, home, a la taula d'esquerra,
però fixa't,
no?
El que deia en Joan, milloren els jugadors, perquè Estupiñán, quan jugava a la Lliga Espanyola, tampoc no era un jugador que diguessis, estava al Sassuolo i al Villarreal, però tampoc no era un jugador que diguessis, i ara el veus a la Premier i està fent una temporada brutal.
Milner han fitxat aquest any, que estava al Liverpool, 37 anys, és un equip bastant jove, mitjana d'edat de 25 anys, tot i que Milner en aquest cas la supera àmpliament. I després, futbolistes, el que dèiem abans, tenen un departament de scouting internacional molt interessant i fan grans apostes de Sud-amèrica, doncs jugadors molt joves que venen aquí i precisament doncs poden millorar bastant. No té grans noms coneguts, és no. Cert, i a més no crec que sigui un context de molta pressió, també, per ell, que crec que li pot anar bé a Ansu Fati, i potser el Tottenham, per la història que té i la trajectòria, doncs se'l miraria amb uns altres ulls. En canvi, allà crec que és un context que ell pot agrair, perquè pot millorar com a jugador i perquè tindrà un entrenador i uns companys, doncs, que jo crec que el faran ser millor futbolista.
I a més, ara han venut Caicedo al Chelsea per 130 milions. Uh-huh. O sigui que ells incorporen talent que ningú no coneix en aquestes latituds i després el venen per totes aquestes quantitats. A mi és un club que, si algú no el veu jugar normalment, vagi a l'equip, que busqui els seus partits els caps de setmana, que s'ho passarà bé.
Marta Ramon, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, ara dèiem aquest missatge per via interna que ens enviava. Si no hi ha un gir, ho donem per fet, eh?
Sí, sí, a l'àrea esportiva del Barça ja ho tenen coll avall, és una decisió de les últimes hores, i ja està. O sigui que si no hi ha un gir radical, Ansu Fati marxarà cedit al Brighton. Sobretot hi ha hagut converses, pel que ens diuen, directes amb l'entrenador, amb Roberto De Zerbi. Hi ha hagut converses fluides, li ha explicat el seu projecte, li ha transmès que tindrà protagonisme, que serà important, i doncs això ha acabat de convèncer Ansu, i si no hi ha un gir radical, Ansu farà les maletes i jugarà al Brighton cedit aquesta temporada.
I això vol dir que n'hi ha un altre que farà les maletes, que és Joao Félix cap al Barça, com ens deia el Ladislau Muñino. Això ens n'haurem d'anar fent a la idea, Marta,
De moment, les fonts de l'àrea esportiva del Barça ens diuen que encara no ho hem de donar per fet. Això, fonts de l'àrea esportiva a hores d'ara, a RAC1, ens diuen que el tema Joao Félix no està tan clar. Sempre clar, ho hem de posar en el context que ja hem dit moltes vegades que li agrada molt al president Joan Laporta, que és de Jorge Mendes és qui està liderant aquests moviments de mercat, el d'Ansu Fati també, i haurem de veure què és el que passa, però jo insisteixo en el que hem anat explicant les darreres setmanes. Ja a la gira se'ns va donar per descartada la via Joao Félix, i ara mateix a l'àrea esportiva encara no veuen clar que Joao Félix pugui acabar
l'Ansu. Ara, és veritat que veient com Ansu doncs ja té el camí fet cap a la Premier, i sabent com sabem que la porta tenia la banya ficada en Joao Félix de fa més d'un any, i que, en fi, vaja, que l'altre dia sentíem el president Laporta dient que vindrien...
Més d'un.
Més d'un, quan ja tothom donava per fet que només seria un.
Si encara no tenim ni palanca.
Sí. No tenim ni l'1.
Hi ha d'haver-hi aval.
No tenim el primer,
Marta. Cancelo s'està esperant a Portugal, que li estan sortint arrels.
Correcte. No, i l'aval...
I falten 48 hores.
Però que la voluntat del president, i que estarà fins l'últim minut de mercat intentant-ho...
Sí, sí, i l'aval, abans ens deia el Roger, a l'inici del programa, serà de 10 milions i servirà per fer les inscripcions que té el Barça pendents, Íñigo Iñaki, i la de Gavi, que està inscrit via judicial, però encara no està inscrit esportivament. I això, els 10 milions d'aval, no donarien per Cancelo ara mateix, però bé, això ara ho expliquem amb calma. Una cosa és l'àrea esportiva. A mi m'explicaven la setmana passada que no descartessin Joao Félix des dels despatxos...
No, és que jo no el descarto.
De la zona alta. No,
jo ja ho he dit clarament.
Sí, però que tu expliques les fonts de l'àrea esportiva i evidentment aquí hi ha la guerra amb l'àrea de la zona noble, que et diuen no el descarteu. No el descarteu fins a última hora. I aquesta és la lluita, no? A veure si convencen Deco i Xavi de dir, mira, ja no tens Ansu, portem-te aquesta peça, no? Tot i que, Marta, com dius tu, no acaba de veure-ho clar l'àrea esportiva.
El que passa a l'eix és que algú que al final li diu, sí, està molt bé aquest desig i que d'això, però és que les condicions econòmiques s'han de donar, perquè és que estem així, com diu la Marta ara, sense Iñaki Peña, sense Íñigo Martínez, encara no està inscrit. És a dir, que s'han de donar molts factors, l'efecte dominó ha de ser prou gran perquè acabi amb Joao Félix, tot i que tingui aquesta banya posada, com deia el Juan Luan, en portar Joao Félix, veurem.
Ja tens la Carmanyola a punt per l'especial de divendres, Marta?
Bé, primer he d'anar a Mònaco. Primer m'he d'acabar de fer la bossa per demà.
Fes-la allà, que és baratet. Fes-la la Carmanyola allà, et sortirà bé de preu.
No ho recordava, és veritat,
sí,
Marta.
Sí, jo, diguem que la meva vida té uns quants capítols abans que el tancament de mercat.
Doncs va, et deixem descansar. Bon viatge a Mònaco. Demà et saludem des d'allà, a veure qui li toca al Barça.
Perfecte, gràcies.
I de Mònaco a Pamplona, eh? Vull dir...
Quins tres dies que es fotrà, eh?
La ruta gastronòmica de Marta serà...
Sí, però l'Olaverri està tancat, eh? L'Olaverri fa vacances.
A Mònaco normalment es fa un entrepà gens barat a l'Hotel Meridien, que és on passen totes les coses. Allà vam explicar... Sí, allà vam explicar el fitxatge de Dembélé a canvi de 105 milions d'euros i 40 en variables. Imagina't com ha anat la deriva del club des d'aleshores.
Un sàndwich per 42 euros et fan allà a l'hotel.
Tranquil·lament.
Per llesca.
Gràcies, Marta.
Bona nit a tots.
Adéu. Aquesta és la informació que tenim, eh? Si no hi ha un gir radical, Ansu Fati se'n va cedit al Brighton & Hove Albion. I ens l'han pintat molt bé futbolísticament, sí. El Xon Camí, el Miquel Agut.
Un parell de detalls. No descarto que a De Zerbi se li en vagi el cap a Ansu i s'inventi un nou rol per ell, perquè és un entrenador així, i després que també és un entrenador similar a Guardiola en el sentit que exigeix i demana molt als futbolistes. Veurem com s'adapta també Ansu. No viurà a Barcelona, no és el mateix viure allà que aquí, òbviament.
Però allà hi ha platja, eh? Allà a Brighton hi ha platja, és una urbanitat costanera. Jo crec que s'ha de travar. No és Wolverhampton, eh?
És un bon destí, Brighton. És una, com diu l'Agut, és una ciutat costanera més petita que Sabadell, de 150.000 habitants, en el sud d'Anglaterra, prou lluita en Londres, està a quasi 2 hores de Londres, per tant, tampoc és qüestió de... I, per tant, per fer un estàs d'un any, jugar a futbol, trobar-te amb tu mateix, etc., em sembla un destí
fantàstic. Però les platges no són com aquí.
No.
A més, tu vas a l'aeroport de Gatwick i a mitja hora ets a Londres i a mitja hora ets a Brighton.
Com aquell barri de Miami, no?
Ai, amics.
En fi, només una cosa. No, ara més seriosament sobre el tema d'Ansu i aquesta elecció, que em crida l'atenció i crec que té un cert mèrit, perquè potser un pot pensar, no, quan ets Ansu Fati, de dir, jo si surto del Barça me'n vull anar Manchester United, Liverpool, com a un equip gran, on puguis intentar obrir la porta, però després trobar-te allà que hi ha la mateixa competència, que no jugaràs pel fet de voler estar en un club teòricament gran. Segurament el Brighton, parlo per mi, no el tinc tan vist i he pensat o m'ha cridat l'atenció com pot anar Ansu allà, però pel que expliquen el Joan i el Miquel, doncs segurament és una opció pensada i treballada i una bona opció si has de sortir del Barça per l'estil de joc...
Bueno, el que deia la Marta, han parlat des de l'àrea esportiva del Barça amb De Cherby, de dir, ei, ens agrada com jugues, no? Encaixaria aquí, vull dir que també parlat, estan pensant en la seva progressió.
Que ell hagi parlat amb l'entrenador, i, hosti, puc encaixar aquí, encara que no sigui un club que sigui un dels grans que tothom té en ment, però que aquí puc jugar, que aquí futbolísticament puc encaixar, i que, hosti, després del que porto aquí al Barça, anar a un lloc on pugui gaudir del futbol. I em sembla interessant, com a mínim, que tingui la ment oberta a acceptar una proposta com aquesta.
Jo és un entrenador exigente, eh? Es muy exigente los entrenamientos. Pero, y es un entrenador que es de esos que además, sí, o sea, sí. Si no te esfuerzas en entrenamiento, luego, solo lo sabéis, Joan, el futbolista no juega. Es decir, que estás obligado a rendir en cada entrenamiento como si fuera un partido.
Pues está muy bien.
No, está perfecto. O sea, para Ansu Fati sí que es verdad que el nivel de exigencia ahí puede ser que suba mucho. Luego también hay que ver cuál es el papel de Boris Fati en Brighton. Si va a estar también encima de la dirección deportiva de allí o no.
Si es queixarà el You Will Say de Brighton, home, a la nit, quan no jugui algun partit.
Per cert, un detall, ja he mirat el calendari.
A veure.
El dia, aquest dissabte...
Calendarman, no, aquest
dissabte no podrà jugar el Brighton and Hove Newcastle, no podrà jugar-lo aquest dissabte. No
arriba el partit.
Ara, sí. Tornant de seleccions, Manchester United, Brighton and Hove Albion. Aquí és on podria debutar Ansu Fati al Teatre dels Somnis el dia 16 de setembre.
Doblet d'Ansu Fati aquell dia al camp del United. Però escolta, això que deia en Sape...
I el 21 d'octubre, City, Brighton and Hove, a Can Guardiola, anirà.
Això que deia en Sape, al final tu és el Chelsea...
I el 2 de desembre Chelsea-Brighton que
s'ha... I el 4 d'abril...
El primer trobaràs 14 partits interessants.
16 de desembre Arsenal-Brighton.
No és com aquí amb el Getafe, el Cádiz...
I amb l'Europa League.
13 de gener Brighton-Wolverhampton.
Cada vegada ho dius diferent, eh? Però és veritat, tu vas al Chelsea i dius, des de fa dos anys i mig cap aquí... És un equip que dius, no li trobes un rumb. El Tottenham abans ho hem explicat. O sigui, dels que t'han vingut, jo crec que és una elecció.